Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Bona tarda, benvinguts al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Passen 5 minuts de les 3 de la tarda, un dimecres més. Som aquí, De Cap i de Nou. Cada segon que vivim és un moment nou i únic a l'univers, un moment que no tornarà mai més. I què els ensenyem als nostres fills? Doncs els ensenyem que 2 i 2 són 4, que París és la capital de França. Quan els ensenyarem, a més, que són? A cadascun d'ells li hauríem de dir, saps qui ets? Doncs amb aquestes paraules de Pau Casals comença el llibre que tinc ara mateix a les mans i amb aquesta pregunta comencem el nostre programa d'avui. Saps qui ets? I només cadascú tenim la resposta i saber-hi respondre també pot ser tot el treball personal de tota una vida, podríem dir. Doncs d'això parlem avui, el De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui parlarem de ser un mateix i ens preguntarem o intentarem respondre quines són les claus de l'autorealització. I ho farem amb els següents convidats. Avui ens acompanya el Francesc Torralba, doctor en filosofia i en teologia, escriptor, conferenciant, autor d'una 80 de llibres relacionats amb l'àmbit de la filosofia, l'ètica i la seva aplicació pràctica en la vida diària i personal. Parlarem del seu darrer llibre, El coratge de ser un mateix, l'autorealització en 7 moviments. Però també ens acompanyen els nostres col·laboradors, avui el Jordi Casado. Jordi,
què tal, Oriol?
Ben retrobat després d'un mes.
Gràcies.
Que ens has tingut a veure si et recuperaves o no et recuperaves.
Ja no us abandono, eh?
Veig que has pogut, has pogut amb la... El
cos ha pogut... Hem superat i hem afrontat bé.
L'obstacle, exacte. I més enllà de l'obstacle, la vida comença...
I de cap i de nou.
Ah, exacte. Martina
Hola,
Ros,
bona
benvinguda
tarda.
Per portar-nos avui també... el mètode checklist.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu de ser aquí. I ens acompanya també el Jordi Carretero des de Control de So. Bona tarda, Jordi. Doncs amb tots ells comencem ja a punt per aquest De Cap i de Nou.
Al centre de dia de la Fundació Roca i Pi tenim molts protagonistes, perquè treballem només per afavorir la recuperació i l'autonomia de les persones grans i les seves famílies, perquè som una alternativa a l'internament residencial, ja sigui temporal o permanent. Descobreix-nos. Centre de dia de la Fundació Roca i Pi. www.rocaipi.cat i 93 399 4602. Fundació Roca i Pi. Al costat de tothom.
Doncs anem a saludar ja el nostre convidat d'avui, dèiem fa un moment, Francesc Torralba, crec que prou conegut pels nostres oients, doctor en filosofia i en teologia, autor d'una 80 de llibres, perquè comentàvem abans de començar, jo tenia apuntat aquí 40 i diu, ui no, si em porto ja més de 80 llibres relacionats amb l'àmbit de la filosofia, l'ètica i la seva aplicació pràctica en la vida diària i personal. Benvingut i moltes gràcies per ser un cop més al nostre programa.
Doncs gràcies per convidar-me.
Tenim aquí el llibre, no sé si és el que fa 81 o més, o fa més.
No, aquest és el darrer, realment.
Aquest és el darrer, perquè ha sortit també, em sembla, fa ara per aquestes mateixes dates, també un sobre el papa, no?
Sí.
Sobre
el... sí. Aquest va sortir fa poc, però jo crec que encara no era llibreries. És un llibre sobre el pensament del papa francès, que he titulat La revolució de la tendresa.
Exacte. No? I el que tenim avui aquí a les mans és El coratge de ser un mateix, l'autorealització en 7 moviments, un llibre editat per Pagès Editors. Un llibre que ens convida a fer-nos aquesta pregunta, qui som? I que, bé, a veure, si som el que som, per què hem de fer un camí per ser cadascun un mateix?
Doncs la veritat és que és una paradoxa, perquè si un és ja un ésser únic, diferent i, per tant, singular, per què ha de fer un camí? Doncs perquè molt sovint aquesta singularitat que som no l'expressem. Queda amagada, a vegades desconeguda, en un estat marginal. I en canvi el coratge de ser un mateix vol dir tenir el coratge d'exterioritzar això que un té dins seu. Les seves alegries, les seves tristeses, les seves possibilitats, les seves capacitats, les seves potències. No? I això només es pot fer si hi ha un treball que jo intento dibuixar en 7 moviments i que jo crec que tota persona pot desenvolupar.
L'autorealització és realment per tothom?
Jo crec que sí. A més, la paraula autorealització té significats molt distints. Hi ha persones que diuen vull canviar de feina perquè no em realitza, vull canviar de parella perquè no em realitza. És una d'aquestes paraules que val la pena pensar a fons. De què parlem quan parlem de que una activitat em realitza o no?
I de què parlem?
Doncs jo crec que parlem d'una activitat en la que puc expressar els talents rebuts. És a dir, una persona que, per exemple, té una gran capacitat musical, pot molt ben ser que doncs, darrere d'un taulell on va donant doncs cerveses, entengui que aquella feina no el realitza, perquè ell veu que allà hi ha un potencial i que no té escletxes per on desenvolupar-lo, i això el fa sentir-se molt frustrat. En canvi, aquella persona que allò rebut ho pot treballar i ho pot donar, se sent molt realitzada. I això ho veiem en persones que no necessàriament guanyen molts diners, però diuen aquesta persona verdaderament té capacitat pel dibuix i verdaderament el que fa és dibuixar i dona aquest talent a la societat. Això l'omple molt, ens omple molt allò que podem donar als altres. A vegades pensem que ens omple el que rebem, no. Sentim la sensació de que ha valgut la pena un dia o que ha tingut valor un dia quan hem pogut donar allò que som als altres.
Per fer aquest camí cap al seu mateix, doncs bé, podríem dir que hi ha persones que ho tenen molt present, que ho tenim molt present, que es fan persones que es fan moltes preguntes, que es treballen, que busquen, i en canvi hi ha d'altres persones que sembla allò de dir, no, escolta, jo no m'escalfis el cap, amb poc en tinc prou. Podem dir que uns estan desperts i els altres adormits, o s'ha de mesurar d'una altra manera, això?
No, no, aquesta distinció que li devem a Heràclit és una distinció molt, molt poètica i molt metafòrica, però a més molt verdadera, no? Diem que una persona està desperta quan en primer lloc sap que existeix, podien haver existit i es troba que existeix, que està en el món. A més sap quines són les seves capacitats i les seves limitacions i a més té molt conscient de que aquesta vida és limitada i que aquesta vida no dura indefinidament. I això és estar despert, és estar en el món sabent que hi sóc, que podia no haver estat i que deixaré de ser. Però mentre hi sóc, què puc aportar en el món? Això és estar despert. Jo crec que estar adormit és estar-hi donant per fet que hi havia d'estar i, a més, creient-me amb la inútil idea de que hi seré indefinidament. I, per tant, un acaba malbaratant extraordinàriament el temps, el seu talent, perquè si no ho faré avui, ja ho faré demà, perquè estaré indefinidament aquí. Jo crec que una persona desperta és la que pren consciència de que existeix i de que té una naturalesa i alguna cosa que portar al món.
Això és una cosa que costa, que és un treball a fer, també, a tenir aquesta consciència. Vostè ens la proposa en 7 etapes, jo diria que aquí ens ha fet un plànol per totes aquestes persones, diríem buscadores, per aquestes persones que ens interessa aquest treball del seu mateix, ens ha fet un plànol molt, molt, molt bo per poder entendre el procés i també per saber, poder-nos situar en un moment determinat on som. 7 etapes, vostè va en el llibre, parla de 7 etapes, 7 estacions, també diuen algun punt del llibre. No sé si aquestes estacions és un via crucis o és un via lucis.
És un via lucis. Perquè...
Oh, però diu que necessitem coratge per fer-lo, eh?
Sí, perquè, esclar, hi ha itineraris que d'entrada et fan basarda, et fan mandra, però verdaderament quan els fas hi veus més clar. I a més, 7... és un número molt bíblic, perquè en l'Antic Testament, especialment al Gènesi, el món, sabem que és un relat alegòric o simbòlic, però el món va ser creat en 7 dies. Vol dir que els processos complexos, perquè arribar a la seva plenitud, defineixen una sèrie d'etapes. I jo no és que busqués aquest número, però finalment em va sortir el 7. I el 7 és el que m'he sentit més còmode. Hauria pogut sortir 12, 10, 9, 8, però m'ha sortit 7 sense buscar-ho.
Anem a conèixer, doncs, quines són aquestes 7 etapes abans, però anem a veure què ens diuen des del carrer. Cada setmana, col·laboradors del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona surten al carrer i fan una pregunta relacionada amb el tema. I en aquesta ocasió han preguntat què és el que li ha donat més satisfacció personal a la vida. Anem a veure què els hi han respost.
De cap i de nou, l'opinió del carrer.
Què és el que li ha donat més satisfacció personal a la vida?
Tindre salut.
Una cosa bona.
Pareja i vida, eh?
Tener un hijo.
El dia que ve que sigui.
No sé què dir-te, tu.
Pues arribar a l'edat que tinc.
Arribar a l'edat. Lo que me ha dado más satisfacción en la vida es no tener hijos.
Conèixer el meu marit.
Conèixer el teu marit.
Això, això és el que...
Hi ha opinions per tot, eh?
Hi ha opinions per tot. Hi ha que els he donat satisfacció tenir fills, hi ha que els he donat satisfacció no tenir-ne.
No tenir-ne.
En tot cas, devien ser crides diferents i cadascú l'ha completat. El que sí que podem... no sé si vol comentar alguna cosa del que ha sortit.
Home, el que constatem és l'enorme pluralitat a la nostra societat. Però això és que és el pa de cada dia. Tenim pluralitat ètnica, lingüística, cultural, moral i també, lògicament, d'entendre allò que ens omple. I potser si haguéssim consultat a un poeta, hagués dit, doncs, fer versos, és el que m'omple més. I si consultes a una persona que toca el cello, hagués dit, tocar el cello, no? Per tant, hi ha de tot. Vol dir que hi ha itineraris molt diferents, però en qualsevol cas no els hem de judicar, eh? Hi ha persones que els omple un tipus d'activitats i persones que els omple un altre tipus.
De totes maneres, a mi el que em resultava molt curiós és que amb aquesta pregunta la gent responia, feia respostes molt, molt breus. Altres setmanes, doncs, també a vegades la pregunta pot ser més encertada o menys encertada, no? Però estic segur que si haguéssim preguntat què és el que no li agrada del govern, haguessin sortit coses molt més llargues. Quan ens preguntem sobre el que ens satisfà, sobre el que ens omple, potser en som poc conscients, potser en contactem poc amb aquesta realitat?
És molt possible, eh? A vegades estem més entrenats per fer respostes estereotipades, però no per respondre allò que som. Jo ho he constatat amb alguns alumnes. Pot ser que hi hagi alumnes que t'expliquin doncs qui era Immanuel Kant, García Lorca, la Guerra Civil i fins i tot el cicle de Krebs o l'àcid sulfúric, però li dius, i tu qui ets? Llavors es queda mut. Et diu la informació que hi ha al document nacional d'identitat. Diu, això ets tu només.
Un número.
És a dir, l'escorça, la perifèria, no? Però si seguim la imatge doncs, d'una ceba, hi ha moltes capes, no? I jo crec que hauríem de potenciar tant el coneixement de la realitat exterior com el coneixement de la pròpia realitat, perquè això després ajuda molt a prendre decisions. Si una persona que sap que té verdaderes capacitats per la intel·ligència lògico-matemàtica sap que hi ha un camp professional per ell molt bo, però el que sap que té moltes limitacions en aquest camp, també a l'hora de prendre decisions respecte a què vol fer a la seva vida, quina professió vol exercir, doncs també ha de ser prou conscient que aquí té severes limitacions. Per això jo crec que l'autoconeixement en els adolescents, en els joves, són bàsics per triar bé, per discernir bé què volen ser en el futur i on tenen garanties de reeixir.
De totes maneres, en aquest camí del seu mateix, vostè abans d'arribar a l'autoconeixement es proposa una primera etapa, si entrem ja en aquestes set etapes que ens proposa, i la primera etapa és la de l'autoconsciència.
Exactament.
És un camí que va de l'autoconsciència a l'autorealització en set etapes, ens proposa en aquest llibre, i la primera etapa és l'autoconsciència. Què és l'autoconsciència?
Doncs,
com l'hem d'entendre?
És adonar-se que existeixes. Per exemple, la flor mai serà autoconscient. Un canari no serà mai autoconscient. Un arbre, no? Una pedra. Nosaltres hi som, però a més podem saber que hi som i adonar-nos en que hi som, que estem olorant una flor, que estem dialogant, que estem patint una malaltia, que estem ensenyant una lliçó a un alumne. És aquest adonar-se que hi ets. Això és ser conscient. I això vol dir viure doblement, perquè vol dir adonar-se de que podries no ser-hi. Hi ha persones que es pensen que havien de ser necessàriament al món. I, escolti, si els seus pares no s'haguessin conegut i no s'haguessin estimat, vostè no hi seria. Per tant, és la resultant d'una relació, no? I després adonar-te que no hi seràs indefinidament. Això et fa prendre molt valor a cada instant. I, a més, aquest indefinidament vol dir que ets limitat, que no saps si seràs demà, no saps si seràs aquesta tarda, ja no dic d'aquí 40, 50 anys. Això et fa prendre consciència i dir que bé que hi soc, quina sort... No he fet cap mèrit, m'ha estat donat. És un do l'existència, no? No és un mèrit ni un exercici que hem guanyat a pols després d'haver estudiat molt.
És el mateix saber-ho que ser-ne conscient? Ho dic perquè una persona podria dir, home, jo ja ho sé que sóc límit, ja sé que un dia em moriré, ja sé que hi sóc. Però ser-ne conscient...
És més, això. És més profund, eh? És interioritzar aquest saber. Una persona pot saber... Doncs que París és la capital de França, però un altre que ha recorregut tots els carrers, que ha olorat les llibreries de vell, que ha anat pel barri llatí, que ha anat per... Aquest coneix molt més París, no només sap que hi és. Llavors, jo quan parlo de consciència d'un mateix vol dir saber que hi ets, que podies no haver-hi estat, que deixaràs de ser-hi, que tens unes característiques i que això et fa ser molt agraït amb aquells que te l'han donat i, d'altra banda, et planteja un repte. I ara què faig? Aquest temps que no sé com de llarg serà que estigui en el món, què em sento cridat a fer, què aportaré, quin rastre deixaré. Això són preguntes que es fa un quan esdevé conscient de què hi és.
Després d'aquesta primera etapa, passem a una segona, autoconeixement. Què passa aquí?
Aquí el que passa és la recerca de les meves possibilitats i les meves necessitats. Kierkegaard diu que el procés d'autoconeixement, que és un procés que és infinit, mai pots dir ara ja em coneixo totalment, és un procés gradual, però és un procés gradual que un pot anar creixent en aquesta saviesa de si mateix. I per tant saber més quins són els seus defectes, les seves limitacions, les seves capacitats, saber molt bé quina és la seva vocació, jo què em sento cridat a fer. Que la crida ve de fora, però un és una caixa de ressonància, pot dir, a veure, jo em sento cridat a fer això en el món, tinc capacitat, què he de fer per fer-ho? Tant l'autoconeixement és aquella fase en què un es para, es deté, i fa d'espectador de si mateix. Nosaltres som actors, un fa de professor, un fa d'advocat, un fa de lampista, un fa de manobra, però tens la capacitat de parar-te i dir, i jo, a més de ser un actor social, una màscara, un professional, qui sóc en el meu fons? I això és un procés que també té tot un llarg camí. Hi ha persones que es coneixen a si mateixes molt més que altres. Han fet més bé aquest camí.
Han fet el camí o han rebut, d'alguna manera, una consciència o una facilitat més gran per...
Home, els entorns ajuden molt, no hi ha dubte. Si tu estàs en un entorn que et fa preguntes, que t'ajuda a reflexionar, que t'ajuda a parar, que tens un entorn càlid on no t'has de posar a treballar els 12 anys recollint cartrons, no hi ha dubte que hi ha entorns que et poden permetre més veure quines són les teves capacitats, el teu univers interior, la teva imaginació, la teva memòria, la teva intel·ligència, les teves facultats de l'ànima. Hi ha persones que es van fent grans i tenen molt poca cura de si mateixos i, per tant, viuen essencialment a la façana, però no han entrat dins el castell interior, per dir-ho amb Teresa d'Àvila, no? Mm-hmm. I, per tant, coneixen molt bé la façana, coneixen molt bé el cutis, però no sé què hi ha dins el castell interior. Quines habitacions, quines cambres, quins passadissos, quins soterranis... Ho desconec absolutament.
Quan hem fet aquests dos primers passos, quan hem fet autoconscients de nosaltres mateixos o conscients de nosaltres mateixos, quan hem entrat en el nostre autoconeixement, dic entrat perquè això sí que no s'acaba mai, com ens deia vostè mateix, arriba el tercer esglaó, l'autopossessió. Què vol dir això?
Doncs vol dir, d'entrada, acceptar-se i saber, jo sóc aquest, tinc aquest origen, vaig néixer aquí, tinc aquests pares, tinc aquests germans, tinc aquestes limitacions, tinc aquestes necessitats, em sento cridat a fer això en el món, tinc aquest cos, tampoc me l'he donat a mi mateix, me l'he trobat, m'he trobat instal·lat en un cos. Potser voldria tenir el cos del veí, però l'autopossessió vol dir assumir allò que un és i el fet d'existir. Hi ha persones que es passen la vida mirant de reull. Tant de bo tingués la intel·ligència de l'altre, tant de bo tingués la memòria de l'altre, tant de bo tingués el cos de l'altre. Quin fàstic el meu cos, quin fàstic la meva ment, quin fàstic la meva memòria, quin fàstic la meva intel·ligència. Terrible viure així. L'autopossessió és, doncs, un cop un té consciència d'existir i té consciència de qui és, assumir-ho, posseir-ho, vol dir acceptar-ho amb la màxima joia. Sóc així.
En aquest capítol del llibre, en aquest apartat del llibre, hi ha un subapartat que em va agradar molt, en concret un que diu identificar el talent ocult.
Sí.
Sobretot per buscar dins mateix. Moltes vegades busquem el que no hi és, sí, o veiem el que tenen els altres, però moltes poques vegades o vegades ens costa molt trobar aquests talents que tenim nosaltres, quan, en canvi, els veiem en els altres, no?
Sí, això
és... Per què ens costa tant veure allò que nosaltres realment tenim de prop i allò que és valuós en nosaltres?
Doncs perquè a vegades ho tenim tan a prop que no ho veiem. Això ens passa amb moltes coses. Jo no puc veure amb la meva esquena, un altre me la pot veure, no puc veure ni amb dificultat el meu nas, i el meu ull, per descomptat, no el puc veure, però, en canvi, és el que em permet veure tothom, els dos ulls. Llavors, allò que a vegades és tan proper, no en som conscients. D'aquí la importància de la pràctica educativa. Hi ha una arrel de la pràctica educativa que subratlla la tasca d'extreure de l'educant el seu talent. És la dimensió socràtico-maièutica, no? En canvi, hi ha una pràctica que és la més estesa, dir, no, educar és agafar un recipient buit i anar-li posant coses a dins, de tal manera que ja el tenim educat. Jo sóc més socràtic. Jo crec que educar una persona és detectar aquest talent ocult i fer-lo sortir. i autocrítica. Molts cops les institucions educatives no fem això. I tenim a davant un talent, ens ha passat desapercebut i senzillament l'hem deixat morir. I en canvi dius, aquesta institució educativa està atenta al talent ocult que hi ha a l'aula, el treballa, el desenvolupa, l'ajuda a que brilli, a que agafi la seva màxima plenitud, com una llavor que ha de ser regada, de ser enterrada, perquè doni finalment un fruit. Jo crec que això és la feina d'un educador, també d'un pare, d'una mare, d'un mestre, d'una tutora, d'un psicòleg, d'un psicopedagog, ajudar a extreure aquest talent ocult. Un mateix no se'l veu, que m'ajudin els altres. Si tu vals per això, home, no te n'adones, però tu verdaderament vals per això. Doncs jo no me n'adono, però ho diu tothom. Hi ha nois amb un talent humorístic extraordinari, però que els seus mestres el van menystenir, perquè no provava matemàtiques, filosofia, ciències naturals, escrivia molt malament. I en canvi aquest noi ha anat treballant aquest talent i avui va per tot el món fent riure la gent. Bueno, necessitem gent així també.
I tant, ens fa falta. Ens fa falta tal com van les coses. Després d'aquesta autopossessió, autodeterminació, aquí dius que entrem al terreny de la política?
No,
què vol dir en aquest camí de ser un mateix, aquesta cinquena etapa, quarta etapa, autodeterminació. Estem al mig camí.
És fixar el full de ruta. És a dir, no hi ha dubte que si un diu, home, jo em sento cridat a ser músic. Molt bé. Etapes. On puc anar? Qui em pot ajudar? En quina institució poden acollir-me i desenvolupar aquest talent que jo detecto i poden ajudar-me a realitzar aquesta vocació? L'autorealització sempre és identificar un full de ruta, vol dir projectar. Nosaltres som éssers de memòria, però som éssers capaços d'anticipar. Si només fóssim éssers de memòria, doncs ens limitaríem a recordar. Però nosaltres projectem i diem, a veure, setmana que ve, mes que ve, d'aquí 2 anys... Com em vull veure d'aquí 3 anys? Naturalment que hi haurà interferències, interrupcions, atzars, malalties, desgràcies, tota mena de... Però autodeterminar-se vol dir tinc molt clar l'horitzó, el full de ruta, vaig a buscar còmplices que m'ajuden a fer-lo realitat. Després, lògicament, potser l'hauré d'adaptar a les circumstàncies. Un fill amb unes dificultats, un pare que et demana, i potser hauràs d'interrompre, canviar, alterar aquesta determinació. Però això vol dir autodeterminar-se.
Només hem de ser obedients a nosaltres mateixos en aquesta autodeterminació?
Jo crec que no. Jo crec que nosaltres hem de ser dúctils i en ocasió tenir la grandesa de posposar plans, d'alterar-los, de ser flexibles. Jo conec moltes persones que van tenir la idea de dir, a veure, ara em proposen els propers 3 anys fer una tesi doctoral. Però resulta que el meu pare gran, a part de ser gran, ara pateix una malaltia degenerativa de tal manera que requereix una atenció. I no la podem pagar. Això vol dir que entre els germans hem de fer una xarxa d'ajuda per poder mirar de resoldre aquesta situació familiar. Clar, jo crec que a vegades l'autodeterminació, si es llegeix d'una manera molt solipsista, pot portar a la indiferència i a un camí molt egolàtric, no? L'important és que el meu projecte es faci realitat. Jo crec que el dúctil és aquell que diu, a veure, algú em crida, algú em necessita, puc posposar això, ho puc negociar, puc trobar una tercera via, i això jo crec que ens fa més socials, més humans, molt més empàtics amb els altres.
De fet, és un dels perills de fer aquest camí, de ser un mateix, la temptació de mirar-se al melic, no? Sí. I moure's només com a epicentre de tot el que passa al meu voltant.
És el gran perill del narcisisme, de l'autoidolatria, de l'autodevoció, que això certament és el més allunyat que jo imagino, perquè hi ha una de les fases, ja hi arribarem, que jo crec que el que et realitza més és donar-te.
Uh-huh.
I per tant no entenc l'autorealització com un camí d'ubicar-se en el centre i que tothom et faci, diguem-ne, això, la ona, no? Sinó és un treball que té com a veure, finalitat, veure què puc aportar per donar-ho. I llavors tens la sensació que la vida no ha estat estèril, que ha valgut la pena viure-la.
Probablement el treball personal moltes vegades es fa amb diríem, de manera aïllada o treballant aspectes, però no amb aquesta visió que vostè ens proposa amb una sèrie d'etapes per les quals cal passar per totes, entenc, per arribar a l'autorealització.
Sí, sí.
I potser per això a vegades s'obvia aquesta part al que arribarem de seguida. Primer, abans d'arribar a aquesta autodonació i seguint aquesta autodeterminació de la qual parlàvem, anem a l'autogovern. El capítol més primet del llibre, eh?
Sí, és molt petit, certament. Però vaig intentar dir lo essencial, perquè autogovernar-se vol dir tenir capacitat de seguir el curs que has marcat i que el vaixell vagi cap a aquell horitzó. Hi haurà ones, hi haurà tempestes, hi haurà cants de sirena, no? Ulisses. Uh-huh. I dius, home, m'estan seduint, potser que hi vagi. potser que vagi cap aquí, cap allà, i llavors al final no arribes enlloc. Si tu comences quelcom però no governes bé aquell vaixell, al final vas a la deriva, no arribes a cap illa, t'has menjat el menjar que hi havia i tens la sensació de que has naufragat, no? Llavors, tant, aquest autogovern és la capacitat de regir-se, de superar les interferències exògenes, però també els desànims que pots viure durant el trajecte. Això és autogovernar-se.
És més difícil governar-se a si mateix que governar els altres?
A vegades sí. A veure, a vegades el que passa és que hi ha emocions molt intenses o passions molt intenses, a vegades positives o tòxiques, que et fan retirar. Dius, home, volia anar cap allà, però em sento frustrat, he tingut una decepció. I llavors ja dius, prou. La qüestió és com governar aquestes emocions. Per això, en aquest procés d'autogovern, jo l'imagino molt com un treball d'intel·ligència emocional, no? De domini d'aquestes emocions, de capacitat de no ser dominat per elles, no ser posseït per elles, i anar seguint el full de ruta. Això no vol dir no aprendre, has d'aprendre dels fracassos, has d'aprendre dels que et puguin dir, has d'aprendre dels que et puguin assessorar, has d'estar molt amatent als més savis i sobretot als més grans, però seguir la teva ruta, seguir el teu itinerari.
Després d'aquesta cinquena etapa, autogovern, ja arribem, sí, a aquesta que apuntava fa un moment, autodonació, sisena etapa, autodonació, aquí entren els altres.
Aquí entren els altres, és a dir, ningú no pot donar el que no té. Jo no puc donar música si no sé fer música. Jo no puc donar pensament si no sé articular pensament. Jo no puc donar humor si no sé fer humor, no? Vol dir que tu, per poder aportar quelcom, has d'haver treballat aquest talent. Això ho deia Moisès Broggi, que va tenir una vida tan llarga i tan fecunda. Deia, el que et fa verdaderament sentir-te bé a les belleses és sentir que ets útil a algú, que pots aportar l'experiència, pots aportar la teva destresa, la teva saviesa acumulada als anys, no? Vol dir que en la donació és on experimentem la plenitud. Això ho sap un mestre quan expressa els seus coneixements, ho sap una infermera quan palia el patiment d'un malalt. Dona quelcom que fa bé a l'altre. Però per fer això has de saber molt bé què pots donar i ho has d'haver treballat molt bé. Si no, al final dones realitats molt barates o realitats poc treballades o poc rigoroses i que al final tampoc fan un bé. Per això crec que el camí té aquesta penúltima estació, que és l'autodonació. I això fa que la teva vida no sigui estèril, que hagi valgut la pena viure. I, per tant, que abans de morir tinguis la impressió que el recorregut ha valgut la pena. Això et fa morir molt en pau, eh? Jo he tractat moltes persones abans de morir que et deien, mira, he donat tot allò que podia i he donat tot allò tan bé com ho sabia. Estic reconciliat. El drama és quan tens la impressió de dir quantes coses encara podia donar i les he malbaratat el temps i la meva vida, no?
I arribem a la darrera etapa, a la darrera de les set etapes d'aquest camí per l'autorealització, que és pròpiament autorealització. Què hi trobem en aquesta darrera etapa?
Doncs aquesta és l'experiència que una persona té un cop veu que allò que dona genera bé als altres. Tens la sensació que aquella feina et realitza, que aquell ofici et realitza, que aquella condició de pare et realitza. Perquè vol dir, realització, jo vull separar de el que seria això, no? La realització d'un desig egoista, no? Això a vegades ho entenem així, dius, això no em realitza, plego. No em realitza tenir fills, plego. No, els fills són una ocasió perquè els donis el que ets i el qui ets i per fer-los créixer. I això et fa sentir molt realitzat. Jo imagino aquelles àvies que tenen un munt de nets, que han fet créixer fills, que han fet tota mena de mans i mànigues per arribar aquí, dius, home, em sento reconciliada amb la vida, no? He fet molt, he donat molt, he generat molta vida, ja me'n puc anar, la meva feina s'ha acabat aquí, no? Això jo crec que és l'autorealització.
Fins aquí aquestes etapes. Ara en parlarem una mica més d'aquestes set etapes que surten o que vostè ens explica en aquest llibre, El coratge de ser un mateix. Parlem una mica més globalment, però tinc ganes de sentir també què ens diuen la Martina, què ens diuen el Jordi de tot aquest tema que estem parlant avui. Però, prèviament, hi posem música. Avui el Gerard Quintana ens parla també d'aprendre, de fer també aquest camí d'aprenentatge, però escoltem-ho ara cantat.
Un pas de cada moment que sé que et fa feliç. Voldria aprendre a rebutjar allò que tinc i no he necessitat. Estripar les lleis que no hem triat, ajuntar les mans per arribar. No costaria tant fer junts un pas endavant. Cada neguit que no depèn de mi. Podria aprendre a despertar abans que el tren no passi d'allà. Esborrar la por dels vençuts, dibuixar el futur sense orgull. No costaria tant fer junts un pas.
A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. Escriviu-nos a decapidenou@radioestel.cat o deixeu un missatge al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777.
Avui, al decapidenou, estem intentant descobrir quines són les claus de l'autorealització, les claus de ser un mateix. N'estàvem parlant fa un moment amb el doctor Francesc Torralba i ara anem a veure el Jordi i la Martina. Hi són. No els sentíem perquè estàvem bocabadats. Hi sou, no?
És que era un heptatlon brutal, aquí, aquestes set etapes.
Ja sabeu a quina d'aquestes set etapes esteu?
No, deixa'ns més estona per rumiar, però sé que comença per auto. Això sí que ho tinc claríssim.
Era una... Anàvem amb auto, tots anàvem amb auto.
La primera,
consciència, encara que vinga, consciència.
Doncs va, tu la primera ara, Martina.
Doncs vinga, doncs anem a prendre consciència mitjançant la llista que ens has preparat avui.
De cap i de nou, el mètode checklist.
Martina Ros, llista de...
Frases. Per reflexionar.
Llista de frases lapidàries, podríem dir.
Per reflexionar.
Per reflexionar, vinga.
Frases que han dit gent coneguda, alguns savis, d'altres, doncs, escriptors, també.
Val a dir
per
que...
fer aquest coneixement interior.
Que també poden ser savis, eh?
Escriptors o savis, una de dues.
Val a dir que el llibre del qual estem parlant avui, el doctor Torralba, doncs, ens parla, ens posa exemples de Kierkegaard, de Camus, de Nietzsche, de Fromm, Kafka, Jaspers, Pàniker, entre d'altres. Per tant, el llibre en si ja està molt ben il·lustrat, però ens sembla que la llista que ens portes tu també ens pot ajudar a veure per on van els trets també des d'altres perspectives. Vinga. Doncs primera frase...
La primera us dic un escriptor, va.
Vinga, va.
Sergi Pàmies.
Sergi Pàmies, d'aquí. Va.
La tàctica de negar-ho tot forma part de la persona humana.
La tàctica de negar-ho tot forma part de la persona humana. I això, a quina etapa ho ubicaríem, això?
Home, jo, aquesta etapa és l'adolescència. Ho negues tot, sobretot si ve del teu pare i de la teva mare. Hi ha una tendència a la negació, vols buscar la teva personalitat, singularitzar-te, ser diferent, tallar el cordó umbilical, i per tant, no a tot el rebut. Però jo no entenc que sigui una etapa de maduresa.
Però en tot cas és una etapa també per buscar el propi espai per poder aquesta autoconsciència, qui sóc, poder posar distància del
Però a vegades també, en l'etapa d'adults, també acostumem a no acceptar les coses, així, una mica en el sentit aquest de
dir... que no tots els adults hem fet tota l'adolescència quan l'havíem de fer.
Hi ha molts adolescents de 50 anys,
I ara encara més, no? Sí.
A mi em recorda també aquesta frase, en el món adult, el món del victimisme, que a mi sempre passa això... I no em puc autogovernar perquè les dificultats externes no hi ha manera d'entrar al meu objectiu.
És el pensament negatiu una mica,
Vinga, aquesta és la primera frase. Segona frase.
Quan perds el contacte amb la quietud interior, perds el contacte amb tu mateix. I quan perds el contacte amb tu mateix, et perds en el món. Així és de l'Eckhart Tolle. Que és el mestre espiritual aquest de...
El poder de l'ara. El poder de l'ara.
Sí.
Bueno, això aniria cap a la primera, etapa, que és de consciència,
no? Anar perdent les connexions fins que hi ha un moment en què hi ha...
Sí, a veure, el silenci i la quietud com a condició bàsica, no? Sí. Quan te n'adones que estàs viu, que existeixes, que tens coses per aportar al món. Doncs, clar, la quietud, el silenci són entorns que faciliten aquesta presa de consciència.
De fet, la vida rutinària, la vida accelerada, això són els obstacles més grans per aquesta autoconsciència.
Absolutament, absolutament. És inèrcia, és moviment, és càlcul, és activitat, i això fa molt difícil. Jo sempre dic que l'autoconsciència parteix d'un acte d'interrupció. Pares, mires al cel, te n'adones que hi ets, dius, i que en aquest món... Què carai faig jo? I per què m'hi han posat? I llavors et ve una espècie de vertigen ontològic, no? Comences a fer-te preguntes. Però això té a veure amb una parada. Se'n va la llum, hi ha silenci a casa, s'ha parat un tren, estàs en un hospital i no et pots moure perquè no pots moure, i llavors ve un munt de preguntes que tenen a veure amb la pregunta per un mateix.
La parada...
La parada.
Dóna feina.
Cal coratge per la, per la parada, també, no?
Sí, tant.
Vinga.
Aquesta, Carl Jung, el metge psiquiatre, psicòleg, la teva visió esdevindrà més clara en el moment en què miris dins el teu cor. Aquell que mira fora somia, el que mira dins el cor desperta.
Despertem mirant endins.
Que és el que deia...
Sí, sí, per descomptat. Això és que és socràtic, és una idea molt, molt nítida, no? A més, Jung té el seu propi mètode, no?, d'entrar en les interioritats de la persona, l'inconscient, i veure tot allò que està amagat a la penombra. I d'aquesta manera vas veient qui ets. En canvi, molts estem interessats en el de fora, però en canvi hem perdut el de dins, aquests dos mots tan bonics en català, no? De fora i de dins, o exterioritat, interioritat.
Això que deien, que hem arribat a la lluna i de vegades hi ha persones incapaces de mirar-se a un mateix.
Sí. Ens és més fàcil a vegades fer aquest de fora. Sí. Vinga, una altra.
L'Eduard Ponset, aquest també m'agrada.
De casa, aquest també.
Sí, també. Vinga. De casa. La tristesa no és l'expressió de que ningú ens estimi. La tristesa no vol dir que ningú ens estimi, sinó l'impacte negatiu de no estimar-se a un mateix.
L'impacte negatiu de no estimar-se a un mateix. Aquest estimar-se a un mateix, això és a dir, aquesta fase que hem parlat de l'autodeterminació?
Sobretot autoacceptació. Autopossessió. Un es autoposseeix, dius, soc així.
Exacte, anava a mi.
No soc el meu pare, no soc el meu cosí, no soc un ídol musical, no soc un artista, no soc una actriu de cine, no soc un actor, soc així. Tinc unes possibilitats, unes limitacions, m'accepto i m'accepto, no em recansa, sinó m'accepto amb gratitud, quina sort i que bé. Però això vol dir un treball, perquè hi ha la tendència a la comparació, al greuge comparatiu, si no fos per, tant de bo fos com, i això és terrible. Hi ha persones que estan encallades aquí anys i panys i panys, i els anys passen, sense acceptar-se un a si mateix.
Però això jo crec que és que ens hauríem d'ensenyar des de molt petits, hauríem d'estar obligats a estimar-nos a nosaltres mateixos.
Ara ja hi ha el llibre de
text.
Estàs obligat a estimar-te a tu mateix, perquè és que si no...
Bueno, això només ho encomanem quan ho hem fet, no? Per tant, també els adults, en la mesura que ho hem fet, ho podem transmetre a les noves generacions.
Què més?
Tenim alguna altra?
Sí, una altra de la Hannah Arendt, que és una filòsofa política alemanya, que diu des de la seva experiència, noblesa, dignitat, constància i coratge. Tot el que constitueix la grandesa humana.
A veure,
humana.
Tot, què seria?
Noblesa, dignitat, constància i coratge.
Coratge.
I una autora francesa que era de les poques que estudiàvem com a dones.
Sí, senyor. Sí, senyor. És que en el segle XX hi ha un gruix important de dones filòsofes de primer ordre. Més Hannah Arendt, per exemple, Edith Stein, Maria Zambrano, Simone de Beauvoir, Simone Weil. Hi ha, per mi, unes 5 o 6 o 7 que dius aquí toquem os, Aquí no hi ha greix, Aquí toquem os. I en aquest cas Hannah Arendt és així. I, pràcticament, aquesta frase és molt bonica, perquè mostra això de què vol dir quan diem que és una gran persona. Doncs atresora aquestes virtuts. I aquesta del coratge especialment em sembla bàsica, no?
Aquest camí de l'autoconeixement, persones que d'alguna manera en podem conèixer tots, persones d'avui que d'alguna manera traspuen aquesta, haver fet aquest camí interior de saber qui són, de donar-se, de transmetre realització.
En tenim molt a prop, No hem de pensar que això són éssers excepcionals, que veurem un dia en una entrevista i dius, mira, n'he trobat un, No, n'hi ha molts i els tenim molt a prop. A vegades els trobem, doncs, això, en un claustre universitari. Dius, aquest sap bé qui és, Sap que està en el món, sap que deixarà de ser-hi, té molt clar cap on vol anar. És a dir, aquest s'ha treballat molt a si mateix. En canvi, també trobes doncs, la frivolitat, la banalitat, el que és una màscara, el que només té cura dels llavis, el cutis, el que en diríem la façana, I a la façana acaba el seu treball. Ja tinc la façana arreglada, o més o menys arregladeta, aquí acaba el meu treball. Persones molt preocupades per la façana, L'arruga, el cabell, l'ull, el llavi, els despenjaments, la cirurgia, i en canvi molt absolutament indiferents a tot allò que es cou a dins.
Última frase?
Sí, l'última, que és del Fernando Sabater i que també té a veure amb la conclusió que hi ha arribat. Diu, després de tants anys estudiant, he arribat a la conclusió que hem de tenir tres virtuts.
Tres virtuts, anem a veure quines són.
Coratge per viure, aquesta la llegeixo perquè al final tots anem a parar, no? Coratge per viure, generositat per conviure i prudència per sobreviure.
Prudència per sobreviure.
Coratge, com una altra vegada present.
Sí.
I la generositat també que deies.
Sí, fixa't que d'aquestes quatre virtuts que el Sabater subratlla, n'hi ha dues que són les clàssiques cardinals, que estan ja a l'ètica d'Aristòtil, que són la prudència i el coratge. Aristòtil, a més, posava la justícia i la temprança. Ser una persona temprada i justa. Però, en canvi, jo estic molt d'acord que la prudència és bàsica i que el coratge és bàsic. Almenys aquestes dues em semblen molt rellevants.
Doncs, ja podem fer check
a tota la llista
de frases d'altres persones.
Que imprimeixo ben gran per tenir-ho ben a mà.
Estava pensant, em sembla que em diré fent paperets per tota la casa. Pel meu
fill. Anem-ho repartint, doncs anem a veure també ja abans de falten 12 minuts per les 4 de la tarda, anem a veure què hi afegeix el Jordi Casado.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom. De cap i de nou, paraula de coach.
Jordi.
Bé, la retrobada està sent, per mi, tan cols ulls, una classe entre filosofia, humanitat...
Bueno, perquè també tu també vens de la branca de filosofia, de la formació de filosofia. Nosaltres encantadíssims de tenir-te un dimecres més aquí amb nosaltres. Jordi, hem parlat avui, hem vist tota aquesta part, hem vist un plànol, un bon plànol del que pot ser aquest treball amb un mateix. No sé si ens pots portar una mica cap a la praxis.
Vinga.
A veure cap on ens portes. Vinga.
Va, exacte, deixem fluir, que també és maco per l'autoconeixement fluir.
Vinga.
Bé, és obvi que l'autoconeixement és un punt de trobada en el nostre camí, Anem sumant experiències, anem sumant sensacions a la nostra vida i justament el omplir tot aquest el nostre interior ens reclama de tant en tant, en diverses etapes. Qui sóc? Què estic gaudint de la vida? O què em pot esperar a la vida? Doncs llavors, fent aquesta metàfora que utilitzem moltíssimes persones, que la vida és com un camí, ens imaginem ara un parc enorme, de vegades aquests seients que hi ha als parcs serien aquests punts de trobada per conèixer-nos, per connectar-nos. És com que ens ofereix la vida moltíssims elements, moltíssimes parades per fer aquest exercici. És cert també que caminant un es pot conèixer. De vegades sempre podem fer la metàfora de que el banc és l'únic lloc per conèixer-nos, i no. També el propi camí ple de fang, ple de pedres, o ben bonic, o amb una gespa ben maca.
Si haguéssim d'esperar sempre a trobar la parada, doncs potser...
Això és el que comentàvem, d'acceptar aquesta paraula, que la vida també sí que és un fet que nosaltres podem provocar, que volem esperar d'ella, però també la vida ens torna i ens està constantment enviant senyals que nosaltres no podrem més que gestionar, més que controlar. Aquesta paraula que de vegades sempre... Volem controlar? No. Gestionem. Què succeeix? Que a través dels nostres actes, les nostres idees, ens coneixem, ens podem conèixer. Sí que és cert afegir aquí també, a través dels altres també ens podem conèixer. No és dolent que aquesta interacció que tenim en aquest món de relacions que ens puguin donar reflexions, no que ens diguin qui som. Això ho hem de fer nosaltres.
Però
aquesta activitat recollir que tenim...
La informació que ens donen, que moltes vegades ens fa de mirall, no?, d'alguna manera.
Exacte. I oi que ara estàvem parlant últimament de que calia coratge. Vale? Doncs jo, que molt bé ho hem encertat, encara introduiré per fer l'autoconeixement que ens cal. Voluntat. Ens cal fam. Ens cal inquietud per saber qui sóc. Què és allò que ens pot ajudar a estar sentint la meva realització, aquesta autorealització que hem parlat? Per exemple, quan una persona parla jo vull fer o jo penso, potser s'està allunyant d'aquella altra persona que està dient jo sento això quan estic fent allò altre. O jo gaudeixo d'aquesta activitat ja en present. De vegades, una persona, sempre ho hem dit en els nostres programes, la comunicació és molt important per projectar els nostres pensaments a la resta de persones, però també cap a nosaltres. Quan una persona està agosarant molt del jo faré, jo faria, potser encara no està en aquell camí en el qual una persona està dient, o podem compartir en un claustre de professors o on sigui, jo estic sentint, o jo sento, o jo estic fent. Llavors, aquesta és una senyal de que aquesta fam de moment s'està saciant bé, que aquesta inquietud va per bon camí.
Per tant, des d'aquesta connexió amb l'ara i aquí.
Exacte.
Més que no amb allò que somies.
Exacte.
Aquelles que està bé, projeccions... que pot ser molt eteri en un moment determinat.
I
no?
Deixa'm acabar, ja que estàvem ple de frases i hem citat des de filòsofs, escriptors, savis o tot una mica plegat, a la Madre Teresa de Calcuta hi ha una frase que just aquests dies que he estat ingressat la vaig veure i deia, ostres, mira, tornem a connectar-nos amb una cosa que em connectava al meu interior. Va dir, quien no vive para servir, no sirve para vivir. I és bàsic que justament un aire que hi ha hagut en aquesta sala és el donar, l'acompanyar, el servir, l'ajudar. No des d'una forma que sempre he d'estar disponible, no d'una forma que sí o sí, incondicional, però quan una cosa et surt de dins, com és la de servir, això tens una part de realització, per no dir molta, molt més que viscuda i experienciada.
Aquest estadi de l'autodonació que ens parlava el Francesc Toralba.
I això a sobre fa créixer els demés. Creixes tu i fas créixer els demés.
Creixem plegats.
Sí, senyor.
Francesc Toralba, en aquestes set etapes, el procés lògic és fer-les una darrere l'altra. Segurament es van fent al llarg de la vida. No podem dir que estem només en una etapa a cada moment, però sí que tenen aquesta seqüència lògica.
Sí, aquesta és la seqüència que imagino. El que passa que la vida és molt ondulant, és molt flexible, hi ha interrupcions, hi ha talls, hi ha discontinuïtats, i cap mapa acaba d'expressar realment la complexitat del real. I per tant pot ser que hi hagi persones que, com diria, s'enquistin en una etapa, no arribin a l'última. Hi ha persones, en canvi, que ja entenen des de fa anys que la forma de plenitud és la donació, però en canvi que no hagin pensat a fons qui són o què poden donar al món. i van donant uns productes molt mecànics o senzillament molt exteriors respecte a les seves possibilitats.
D'aquestes 7 etapes, n'hi ha una que sigui, podem dir, la més dura, la que cal més coratge o la que produeix més abandonaments?
Jo crec que la segona és verdaderament la difícil, l'autoconeixement, perquè aquesta ens aterra, eh? A vegades ens causa molta inquietud endinsar-nos dins de nosaltres mateixos. Això que en llengua castellana la Maria Zambrano deia adentrar-se, no? O l'Ortega en deia ensimismar-se, no? Entrar en el sí mismo. Això ens causa molt pànic. Això sí que demana coratge.
Podem arribar al final, a l'estadi de l'autorealització, si no treballem en la feina que més ens omple, si no estem amb la parella ideal, o si els lligams familiars o comunitaris m'absorbeixen tota l'energia, es pot amb tot i amb això. Avui en dia que anem doncs, tan de pressa sí. I a vegades tan condicionats, podem fer realment tot aquest recorregut malgrat situacions, circumstàncies com aquesta que comentava?
Sí, el que passa que és veritat que nosaltres passem una gran part de la nostra vida en el món laboral, però una gran part. Si mirem les hores que vivim, conjunt dels anys, veiem que un gruix important d'hores, de dies, de mesos, d'anys a la vida, és activitat laboral. Ara, que una persona faci una activitat laboral que no l'ompli perquè no té a veure amb el seu talent, això és molt freqüent avui. Seria un drama que no pogués realitzar-se per aquest motiu. Llavors, tot i l'entorn que està, què pot fer? Què pot aportar? Com pot exterioritzar allò que és? Què pot donar als altres? I això també pot ser un camí d'autorealització. Però, evidentment, jo pensant en nois i noies que estan en processos formatius, soc professor, crec que els hem d'ajudar a trobar aquella via professional que els ompli més en relació amb el seu talent, perquè també aportaran molt més a la societat si aporten el talent ocult que hi ha en ells.
Aquest camí d'autoconeixement, aquest camí d'autorealització al final de les 7 etapes, és el camí de la felicitat?
Sí, perquè jo aquesta paraula no l'he emprat aquí, m'agrada més la paraula plenitud. Felicitat ja és una paraula una mica desgastada, una mica ja, com diria, passada pels sedars del màrqueting. En canvi, plenitud, que és una paraula tan catalana, molt nostra, és una paraula que encara està molt verge. I que per mi té molt a veure, amb l'autodonació, no? És a dir, la persona que se sent plena és la que s'ha donat plenament als altres. I jo prefereixo utilitzar aquest mot. Per tant, sí, diria que és un camí de plenitud personal.
Doncs amb aquest camí de plenitud, el que tots som convidats a fer, amb aquest mirall que tenim en la portada del llibre, que ens convida a mirar-nos, no per tancar-nos al nostre melic, però sí per fer aquest recorregut que ens ha de portar a la donació i finalment doncs, al sentit, a una vida amb sentit, doncs acabem avui que hem parlat d'aquest llibre, El coratge de ser un mateix, l'autorealització en 7 moviments, un llibre editat per Pagès Editors i que hem pogut compartir amb el seu autor, Francesc Torralba, el desgranatge, o diríem un tastet del llibre, que qui vulgui doncs, aprofundir-hi, doncs el que ha de fer és comprar-se'l i llegir-lo i entrar-hi de ple. Moltes gràcies, Francesc Torralba, per haver estat avui aquí.
Doncs gràcies a vosaltres, de veritat, m'he sentit molt a gust.
Havíem preguntat al principi del programa quines són les claus de l'autorealització, doncs el Jordi, que avui el tornem a tenir aquí, ens diu què n'hem tret de tot això d'avui.
Un dia vaig començar un camí. Anava caminant, deixant petjades, però no em coneixia. No em reconeixia ni em realitzava. I jo vull expressar els meus talents rebuts i ho vull compartir. M'omple donar i vull arribar a sentir què puc donar de mi. Em desperto i sóc i accepto els límits i les possibilitats. Vull aportar al món allò que sóc. Hem de ser conscients d'allò que som, no només de tot allò que flueix al meu voltant. Ja que no estarem indefinidament, hem de cridar un «Què bé que hi sóc» podria no haver estat. Agraït pel regal i ara vull compartir que sóc amb el món. Continuem el camí.
Doncs el continuarem també des del programa la setmana vinent. Moltes gràcies, Jordi. Gràcies. Moltes gràcies, Martina Ros, gràcies. Per haver estat aquí. Jordi Carretero ens ha acompanyat des de Control de So. La setmana vinent parlarem de la teràpia Gestalt. Dimecres a les 3 de la tarda us esperem aquí de cap i de nou.